habitants de la radiosfera, criatures de les lletres, amants de les natures insòlites. Un any més us parla Ràdio Maconda, la veu de les biblioteques de Barcelona. Amb aquesta ja fem 4 temporades fent volar fantasies als nostres micròfons gràcies als inspirats repertoris bibliotecaris i fabuloses visites d'escriptores i artistes. A la Ràdio de les Biblioteques convidem veus grans i petites perquè tothom les escolti i s'escampin les alegries d'un altre any pletòric de llibres i cultura. Amb aquest esperit, jo, Ràdio Maconda, una boca amb mil veus, una veu amb mil boques, us vull desitjar un bon Nadal amb molt d'amor i grans lectures. I com ja és tradició, aquesta felicitació porta de regal una inaudita història hivernal. Deien que el gran poeta Miquel Tortell havia estat perfumista de professió, passió de la qual no el va absoldre ni la jubilació forçosa. Se li atribueix la creació de la colònia Dante, que fa olor de cel o infern segons qui la faci servir. Aquest mestre de les essències i els sonets tenia un olfacte prodigiós. Mai havia concebut la vida en parella, donat que passava llargues temporades fora de casa, abocat a buscar paisatges, inspiracions i noves fragàncies en excursions al voltant del món. En els seus recorreguts a través de l'estepa nevada, els densos boscos i les més recòndites viles europees, se sentia ple i feliç, sempre recollint flors i anotant versos distretament amb la simple companyia del seu gos Abú. Només algunes dates, travessant un candorós mercat de Nadal, aturava la marxa. Es deixava endur pels aromes de llenya i sucre mentre somiejava amb un perfum impossible. Quedava embadalit amb el betlem vivent que teatralitzaven forners i artesans a Perugia, els saltirons dels infants francesos entorn als focs de Sant Nicolau i el color que els hi quedava a les galtes a les àvies de Salzburg bevent vi calent. A la vall de Gastein, la Bú corria esvalotat entre joves parelles, colles de nens i famílies senceres abraçades i somrients, celebrant sobre la pastura amb danses folklòriques austríaques. En aquells moments, alguna cosa se li removia per dins i sentia una manca estranya, com un anhel dels afectes que mai havia conegut. Però de seguida esbufegava fort i es deia en veu alta: «Ets un poeta camperol, perfumista i rodamont. Què més vols?» Mastegava l'arrel que duia sempre entre les dents, acaronava la Bú, que responia amb un saltiró, i tots dos proseguien el seu camí. En un poble proper vivia la Clàudia Molsa, curandera experta en minerals estranys i herbes silvestres. Braç curt, genoll agrari, lluïa de piga a la comissura esquerra, aficionada a la tuba i especialista en vidres de tota mena. Tothom la coneixia com Tia Molsa, per la tendra manera que tenia d'atendre malalts i repartir atencions. La Clàudia sempre havia volgut escriure una col·lecció d'herbaris, receptes i fins i tot guies de minerals. Però, d'ençà que va quedar vídua, es va conjurar a rescatar els veïns de la fam i els refredats, tot i saber que en aquell pobre poble cap família estava en condicions de pagar-li res pels seus remeis. La tia Molsa curava amb miralls. Quan la cridaven per tractar un convalescent, manava col·locar un mirall al costat i parlava directament amb el reflex. Després d'inspeccionar aquella tos, qualsevol ferida o fer un escrutini amb complexes lents de les fosses nasals del pacient, de seguida es dedicava a fabricar una pomada adient sense deixar mai de parlar amb la imatge especular de l'afectat. Aquell desembre, el vent i les tempestes s'havien endut totes les collites i a l'aldea tothom anava amb el cap cot i el moc penjant. La tia Molsa sabia que s'havia de lluir per fer aixecar els ànims del veïnat. Com cada Nadal, va sortir al carrer i va preparar el seu ritual. escrivia a l'aire els seus bons desitjos i un mirall ben alt el reflectia a l'aire perquè els llegís tot el poble. Això ho feia al mig de la plaça, acompanyada d'un bon foc al costat del qual preparava per a tothom un ungüent miraculós fet de brots de falgueres, un residu pastós d'oliva, una mescla d'algues recollides i dessecades a les platges properes i una mica de canyella per endolcir l'olor. Quan la tia Molsa declamava amb passió el darrer desig de la seva cerimònia, una forta ventada va girar de cop el gran mirall. Just en aquell moment, apareixia del carreró del costat en Miquel Tortell, distret recitant un vers furtiu fins que la ràfaga d'aire i el centelleig del foc sobre el vidre el van sobtar. Amb les mans encara empastifades d'algues i brots, la tieta Molsa va veure el rostre del poeta reflectit al vidre i va sentir un ai, com si alguna cosa es curés també dins seu. Amb aire hipnotitzat, el Miquel Tortell es va anar apropant. A cada llamborda que avançava, ensumava millor la barreja d'espècies i vegetals del liniment. Li recordaven poderosament aquell prodigiós perfum imaginat que mai havia aconseguit sublimar. L'encanteri es va rematar quan els seus ulls van anar a parar sobre la malíflua mirada que li dedicava la Clàudia Molsa. Del no res, la bua es va posar a udolar amb la delicadesa d'un violí. La Clàudia i el Miquel es van enamorar a l'instant. I van passar junts la resta de les seves vides, que encara van ser molt llargues i profitoses. Van impulsar un hort comunitari on tots els habitants col·laboraven a diari i encollien els fruits per portar a taula. Els viatges els feien plegats, voltant el món mentre compartien els seus coneixements sobre espècies silvestres, cims colossals i pedres metamòrfiques. Van publicar en conjunt uns quants herbaris i guies de perfums. El Miquel Tortell encara va escriure molts poemes i la Clàudia Molsa es va convertir en una autora famosa gràcies al seu tractat Speculum Mira, que es pot trobar a algunes biblioteques públiques. Quan arribava el fred, es perdien pel bullici encantador dels mercats de Baviera i Eslovàquia, però tornaven al poble sempre a temps per Nadal. Com a homenatge a aquell resplendor afortunat del mirall, van decidir elevar, més i tot, els ritus de la tia Molsa amb un joc de flames i reflexos sobre una garlanda de petits vidres de color que feien l'efecte de llums de Nadal. Tothom ho trobava tan preciós i significatiu que cada vespre de les festes, en marxar el sol, quan l'espurneig de les torxes es projectava sobre els vidres penjats, sempre hi havia qui improvisava una nadala. Aleshores, fins i tot el més distret, s'animava amb uns passos de ball. Aviat tothom estava de gresca, aplaudint i corejant, i enlluernats pels reflexos, enduts per la música, miraven al cel i cridaven plegats: «Visca la llum! Visca el mirall! Visca l'or, fora la fam!» Bon Nadal! Bon Nadal!